Així de contundents estrenem la secció cinematogràfica del Marc Compte aquest 2024. Bon dia, Marc.
Bon dia i bon any.
Catifa vermella, glamour i una banda sonora orquestral com es mereix els Globus d'Or 2024.
Doncs sí, ja, per fi hem començat a obrir aquest meló dels premis grossos. Aquí menys d'un mes ja tenim els Gaudí aquí a casa, a finals de febrer, més o menys, que no sé les dates exactes, els Oscars. Per tant, ja agafem aquest primer trimestre que és tan maco pels premis, perquè és quan tothom va més motivat, no?
Sí, sí, són dies en què utilitzem molt la catifa vermella i el glamour. Uns Globus d'Or, Marc, han destronat Barbie de cara als Oscars, com deies tu, això és un camí, tots són senyals,
sí.
No?
S'ha desinflat una miqueta perquè anava amb 9 nominacions, era com la gran favorita dels premis Globus d'Or 2024, però finalment ha estat derrotada per Oppenheimer, que en tenia 8. La biografia del físic de la bomba atòmica, escrita i dirigida per Christopher Nolan, finalment n'ha aconseguit 5, mentre que Barbie s'ha hagut de conformar amb 2, que un d'aquests dos premis és nou, per tant, bueno, és com li treu una miqueta de valor. Sí que el premi té les seves coses, que és que millor pel·lícula taquillera, aquest èxit que va ser rotund. Sí que quan van sortir la Greta o la Margot Robbie a agrair el premi, van valorar aquest esforç de la gent, aquesta difusió de tothom anar de rosa al cine, va ser com una comunió, no? Però bé, com dèiem, Oppenheimer com a gran protagonista, que s'ha endut els guardons de millor pel·lícula dramàtica, millor director per a Nolan, que era el seu primer Globus d'Or. Va aprofitar per homenatjar a totes les persones que l'han acompanyat, entre ells l'actor que ens va deixar fa uns anys, Heath Ledger, crec que es diu, que feia de Joker. Millor actor de drama per a Cillian Murphy i millor actor de repartiment per a Robert Downey Jr. i també millor banda sonora.
El What Was I Made For, de la Billie Eilish, que segur que l'heu vist fotografiada per activa i per passiva perquè portava un look molt seu.
Sí, 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 xocava, era una americana molt ampla.
Oversize.
Sí, sí, que combinava, crec que eren unes faldilles i el cabell vermell que se li destacava molt amb aquestes ulleres. Però fa molta gràcia perquè quan l'estaven entrevistant, bé, aquesta cançó, ens ha dit res, també va guanyar millor cançó. Això també s'ha de dir, que és un temazo preciós per tancar la pel·lícula. Per exemple, Billie Eilish l'estaven entrevistant i va parar l'entrevista perquè diu, que ve el Cillian Murphy, ve l'actor d'Oppenheimer, no? Es va quedar com més superfan, es veu. Bé, l'altra triomfadora de la nit ha estat Pobres Criatures, que encara s'ha d'estrenar, però que ha guanyat 2 dels 7 premis als quals aspirava, entre ells millor comèdia i Emma Stone com a millor actriu de comèdia, i Los Asesinos de la Luna, que també tenia 7 nominacions, només s'han endut el de millor actriu dramàtica per a Lily Gladstone, mentre que el guanyador del premi al millor actor de pel·lícula musical o comèdia ha estat Paul Giamatti per The Holdovers.
Mireu, tenim la Lily Gladstone perquè s'ha de destacar que és la primera actriu indígena que guanya un Globus d'Or i quan va recollir el premi va reivindicar la seva llengua, la dels peus negres, i va agrair a la seva mare la lluita perquè l'aprengués de petita.
Ok, nexo coex, netane copita, aquí mahto tosik se ketchetapi. I love everyone in this room right now. Thank you. I don't have words. I just spoke a bit of Blackfeet language, the beautiful community nation that raised me, that encouraged me to keep going, keep doing this. I'm here with my mom. Who, even though she's not Blackfeet, worked tirelessly to get our language into our classroom, so I had a Blackfeet language teacher growing up.
Comença parlant amb Blackfeet language, que diu ella, amb la llengua de la nació Peus Negres, aquests nadius americans, i després es passa a l'anglès perquè tothom l'entengui, perquè res de res, eh? No s'assembla de res amb l'anglès.
Però res de res, és increïble.
Va tenir aquest detall, no?, i aquesta valentia de parlar en la seva llengua.
Important que ho transmeti, perquè és que no sé quants parlants deuen quedar, però És allò que sona molt bé, però no entès res. Després, una altra coseta, també. Dèiem aquí com les apostes amb Bayona. Es va quedar amb les ganes d'aquesta estatueta i se l'han portat la gran rival, que és l'Anatomia d'una caïda, que serà, aviam si, com queda la cursa pels Oscars, que encara s'ha d'anunciar la llista definitiva. I jo crec que Bayona ara està dubtant una miqueta si li anirà també o no, perquè sí que després aquí una miqueta comentem la pel·lícula, però bé, s'ha quedat amb les ganes. I altres curetes així com pinzellades, va bé, com sempre hi ha una mica de coses fora de càmeres o una mica de, com diria, el marujeo, així, el salseig, el safareig.
Sí, sí.
Selena Gomez estava entre les convidades i va anar a parlar amb la Taylor Swift i una altra actriu i va dir, és que no m'ha deixat fer foto. I tothom es va quedar, a les xarxes van dir que sí, havia estat el Timothée Chalamet, que està amb una germana de les Kardashian, però al final es veu que era que el rumor és que la Meryl Streep, que està començant a sortir amb un dels companys de repartiment de la sèrie de Disney que fa amb la Selena Gomez, que es veu que han començat a sortir i que ells dos van dir que no a la foto per no oficialitzar-ho del tot. En teoria s'ha arreglat així, perquè si no es podria haver muntat un pollo històric.
Elegantíssima la Meryl Streep.
Sí, sí, sí. Sí. És, bueno, com sempre, no?
Sí, sí, sí. Tot una dama.
Després la Jennifer Lawrence, que estava nominada com a millor actriu o de repartiment, ara no me'n recordo, l'enfoquen quan diuen el seu nom i en anglès diu o surto guanyadora o marxo.
Ah, sí.
Sí, així de, com exagerant-ho, no? I llavors van dir, crec que la Emma Stone, i ella es va aixecar com si fos la millor fan i les amigues super... que són molt amigues, però em fa molta gràcia el contrast aquest. I després els discursos van estar molt bé tots, menys alguns així, que un que es va posar amb la Taylor Swift, per dir, bueno... Ara que no hi ha cap jugador de futbol americà, no surts tu? O no sé,
perquè el seu nòvio és,
sí,
jugador de futbol americà.
Alguna broma que no li va sentar gaire bé.
No li va fer gràcia, no. I... Estava molt guapa també, de verd.
També. Bueno, és que sempre. I després van haver tres presentadors que van sortir i van fer un copet a tot el tema de la vaga que va haver. Bueno, a favor de la vaga, però van fer com un text com si estigués elaborat pels executius. I era un text molt, molt fluix. Molt, hola, com estàs? I l'altre, bé. Bueno, estem aquí als premis. És com molt, molt poc elaborat, com
sense
si l'hagués fet una intel·ligència artificial, deien.
Ah, igual així. Sí. Una gala sense gaires estridències. Em sembla que el presentador, el còmic Jokoi, se li ha criticat el monòleg inicial.
Sí, que és el que es va posar, per exemple, amb la Taylor Swift. Si no va acabar d'agradar, ha agradat més l'anterior que havia hagut. Però aquest no...
I aquesta ha estat la primera gala que no ha organitzat l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood després d'anys de crítiques, que finalment es va dissoldre i va vendre els drets d'explotació d'aquesta gala a una empresa, que és la que s'han encarregat per primera vegada. En aquesta nova etapa dels premis hi han votat 300 periodistes de 75 països amb una quota de diversitat racial, que això era una de les grans crítiques que rebien, del 60%.
Déu-n'hi-do.
Per tant, molt més representatiu del món real que no pas anteriorment. I quan al vestuari, ja que deies, fem una miqueta de salsa rosa, hi ha hagut com dos bàndols, no? Rosats contra blanc i negre, que podria equivaldre al duel Barbenheimer, també portat al vestuari dels Globus d'Or, no? I no sé si t'hi vas fixar, amb la Gillian Anderson, portava un vestit... amb vulves.
Sí, blanc, un vestit blanc.
Un vestit
però
blanc,
si enfocaves
com
molt...
amb un brodat, si t'havien d'ensenyar, sí, un detall, això ha sigut a posteriori amb les fotos, i en aquest brodat, tot el vestit eren vulves. Com deies tu, el look de la Billie Eilish, també molt destacable, i la Margot Robbie també estava guapíssima, de Barbie, total. Això és el que ha donat de si aquests Globus d'Or que han destronat Barbie de cara als Oscars i que obren aquest camí de grans gales, de grans premis cap als Oscars. I Marc, també volies recollir una pèrdua molt significativa pel cinema català que hi ha hagut aquests primers dies de gener.
Sí, ha estat la mort del director Ventura Pons, als 78 anys, el director de cine, teatre, guionista, productor i empresari cinematogràfic barceloní, que havia dit feia poc que tenia projectes en ment ja d'aquí poc, per començar a enllestir-los, i s'ha quedat a les portes de poder continuar. Va dedicar tota la vida al cinema des de tots els àmbits, una vocació incombustible. Va fer fins a 33 pel·lícules en poc més de 40 anys de trajectòria, tenint en compte que no va debutar fins als 32.
Un rècord.
És un dels directors més prolífics d'Europa de les últimes dècades i de llarg qui ha rodat més pel·lícules en català.
I tot sovint finançant-les ell, posant-hi els diners.
I jo he recollit quatre pel·lícules i un fet a destacar que va fer recentment. Primera pel·lícula, Ocaña, retrat intermitent, que del 78 filma un documental, però també un cant a la llibertat queer, que passaria pel Festival de Canes. El vicari d'Olot, del 81, que s'estrena en el cinema de ficció en una sàtira ferotge del conservadorisme hipòcrita de la societat catalana. Actrius, del 97, que és una narrativa sobre el teatre per un doble joc, contagiar-se del seu prestigi i difondre la literatura més enllà del paper. I Barcelona, un mapa, del 2007, que és sobre una obra de la dramaturga Lluïsa Cuniller, un retrat fosc i sarcàstic de Barcelona, ciutat que, com a director, li va agradar moltíssim fotografiar. I no és una pel·lícula, però és un fet a destacar. És un activista compromès, com dèiem, de sobre el cinema. El 2014 va recuperar els vells cinemes Laurent de Gràcia per obrir els Cinemes Texas, una multisala on s'oferien pel·lícules en versió original, subtitulades al català, i on es va pregonar amb l'exemple del suport a l'autoria local.
Uns cinemes, una sala que ha reobert fa poc, aquest 2023, a finals d'any, com a sala de teatre i sala de cinema, recuperant aquest esperit del Ventura Pons. I per homenatjar-lo, recordem l'última pel·lícula seva d'abans de la pandèmia, que de fet va ser el seu primer musical, Be Happy.
We're from the north, we're from the south, from hidden lands and distant seas.
Maybe a fond farewell is the way we love. Dear affection that loves us when we fear. My country stands so very small that from a rooftop anywhere you see towers from neighboring towns so tall.
Oh, green vineyards, peaceful rest, neither sails hit by exposure, joining wave and mountain crest, keeping one's sense of
una banda sonora delicada i preciosa que acompanya La Societat de la Nieve, de Bayona, que ens explicaves que va punxar els Globus d'Or, però que és una gran pel·lícula, igualment, que ja has pogut veure.
Sí, jo vaig anar a la gran pantalla i, ostres, com impressiona, eh? És aquests, els plànols aquí de solitud del casc de l'avió, la part de l'avió i les 20 i pico persones que n'acaben tornant 15. Ostres, impacta molt. És una currada de pel·lícula, realment, del Bayona. I a mi em va deixar, al sortir, surts una mica en xoc.
Tocat,
sí. Hòstia, dius, nou pànic
a
les zones de muntanyes que et puguis quedar allà, perquè és que, bueno, estàs a la mercè de tot, no? I bé, aquesta pel·lícula, realment, l'única cosa dolenta que té cap a Hollywood és que allà no valoren tant si els actors són fora dels Estats Units, si són de parla castellana, parla hispana, parla llatina, i és l'única cosa que poder li treu els seus punts vist des d'allà. Des d'aquí, crec que és un treball brutal de tots els actors, perquè fan un treball de tot el maquillatge, tota la preparació física de... Hi ha actors que no sé si van arribar a perdre més de 10 quilos.
Sí, vaig llegir que es van posar... Bé, el Bayona es va posar tots a dieta perquè fos verídic, no?
Sí, sí.
Que van perdre molts quilos, que a més va estar gravant les seqüències cronològicament perquè s'anés veient el desgast físic que patien ells, entre cometes, però també les condicions de rodatge van ser dures.
Sí, sí, no, no. I els escenaris estan molt ben recreats. Hi ha un treball brutal d'ordinador de fer tot el muntatge de les muntanyes. S'ha fet estructures, diversos punts d'alçades també per simular una miqueta. Hi ha una currada de tot l'equip, tant de muntatge, d'àudios. Jo crec que és una pel·lícula molt recomanable, que el debat de com funciona tots els dies allà també és molt interessant. Jo crec que guanyen qualitat d'actualització a la de Vivent, l'anterior.
Sí.
Per tant, jo...
Clar, és que a mi fa una mica de mandra, perquè en el seu dia vaig veure Vivent. A mi suposo que també li passarà a molta altra gent, no? Llavors dius, és que ja me l'han explicat, aquesta història. I fa una mica de mandra.
Sí, a mi em va tenir com enganxat a la pantalla, que són, no sé si són dues hores i alguna cosa.
Llarga, sí.
Però no canvia de l'escenari, quasi. És tota l'estona allà i no marxa en algun moment, però... I al principi i al final tenen localitzacions diferents, però... Però, ostres, està,
no
jo crec que està molt...
I el so cuidadíssim, no?
Molt,
que en saps
cuidat.
Alguna cosa del so.
Sí, sí, ja en sé. Un familiar meu que hi ha treballat ens explicava que van fer un treball increïble que van anar a la Sierra Nevada, crec que es van muntar un muntatge amb un trineu, 6 micros a dintre per gravar diferents parts d'escenes que hi haurà, per no fer spoilers una mica de tot. I no, no, diu que un treball brutal, que, bueno, supercontents.
Podeu triar entre Netflix i el cinema, i la recomanació del Marc és aneu al cine, oi?
Sí, sí, aneu al cine, sisplau. Aquesta, sí. Que val molt la pena, sobretot amb el so. Ja fem el copet d'ull.
I els últims minuts els dediquem a les estrenes que arriben a la gran pantalla aquest cap de setmana. I comencem a la muntanya, oi?
Sí, Valle de Sombras.
Hice el muerto. Escuchando sus gritos. Playa, pero la convencí de venir aquí.
¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años?
Estamos en tierra de dioses.
Son enormes.
Sí, pero ¿con qué debe dar?
¡Hala! Ella quería volver a Delhi, pero me empeñé.
Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas?
Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso.
Mañana puedes estar sentada en el techo del mundo.
No estaremos perdidos ahora, ¿no?
¿Dónde estoy?
Som a l'Himàlaia?
Sí, el 99 a l'Himàlaia, gaudint de les primeres vacances d'una parella que van fins a l'Índia dormint al ras durant una tempesta. Pateixen un mortal atac per uns bandits. Hores després, el Quique és rescatat per un nadiu i traslladat a un remot... lloc aïllat de les muntanyes, està incomunicat, sense possibilitats de tornar a la civilització, i esperarà fins a l'arribada de l'hivern, que permet la formació de l'única via de sortida del lloc, que és el riu gelat. El camí de tornada està ple de perills, en companyia de diversos nens dels llocs, de les muntanyes. Posarà a prova tot el que el Quique ha après durant la seva estada al cor de l'Himàlaia.
Enorme desafiament de producció per les localitzacions i perquè hi ha abundants escenes de risc. És un projecte amb molta participació catalana i destaca sobretot l'escena de l'atac, quan els ataquen uns bandits, filmada des de dins de la tenda. en aquest cas, potser també com Bayona, el director, que és el director d'Adu, ha prioritzat el conflicte interior dels personatges. I tenim més propostes.
Mi Keeper, el protector.
Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
Ayer se pegó un tiro.
Esto es propiedad privada.
¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles.
Colega, cuento hasta tres.
Uno, dos, tres. Ya está, te lo he ahorrado. Reduciré a cenizas este lugar.
¡Detened a ese pirado!
¿Un solo hombre ha hecho esto? ¿Y solo se sabe que es un beekeeper?
¿Un beekeeper, beekeeper?
Pues mal asunto.
Peli d'acció al 100%.
Sí, un cop més amb Jason Statham, que li encanta el personatge aquest de com de matón, agent de seguretat o el que sigui, que en Fast and Furious fa el mateix paper també. I aquí el tenim amb un beekeeper que és seria un cuidador d'abelles, doncs a nivell de seguretat és un operatiu d'alt nivell, aquí només es recorre en situacions extremes d'emergència nacional. Ell està retirat i és a la seva manera independent, després de descobrir una conspiració a les més altes esferes del govern, decideix utilitzar tots els recursos que té per fer justícia. I quan troba, com igual que una reina, una bellota o una obrera que existeixen i es desenvolupen en un rusc, doncs les persones prosperen en aquesta societat, però quan la veu que és corrupta i la codícia, doncs necessites un apicultor. Això és el resum de la... És una mica raro aquest resum que estic fent, però és el resum que he trobat de la pel·lícula. I bé, ell veurà que ha de protegir el rus, que és la societat, a la seva manera. No sabem gaire més de la pel·lícula, però seria una miqueta això, al final.
Hi ha molta acció. Quan deixa les abelles, ja no para. I surt el Jeremy Irons. L'he vist fent de dolent en el tràiler. I si us agrada Jason Statham o gaudiu amb aquest beekeeper, el protector, doncs no patiu, perquè diuen que té vocació de franquícia. Podria ser una saga com la de Fast and Furious, que va per la desena i està a punt de treure la segona part de la 10.
Jo vaig veure un vídeo pel TikTok, que era tothom que anava com rapat o amb una calva falsa, entrava una premiere d'aquesta pel·lícula. Va fer molta gràcia perquè va sortir un TikTok d'una parella que el seu nòvio anava a rapar-se per anar a la pel·lícula.
Una mica com Barbie, no? En sintonia. I ens queda una familiar.
Migración, un viaje patas arriba.
Estamos todos juntos. Vamos de aventura.
Toma.
Viendo qué nos ofrece la vida.
Doncs tenim que la família Mallard és una família d'ànecs migratoris que s'ha quedat estancada després que una família d'uns altres ànecs arribi al seu estany amb moltes històries. Decideixen que és el moment ideal per viatjar cap a Jamaica, però bueno, res els sortirà com ells esperen i tindran moltes aventures per intentar passar l'hivern de la millor manera possible.
Peli blanca, amb un humor amable, l'animació és excel·lent, sobretot les escenes de vol, i diuen que falla una miqueta la història, que és senzilla. És un viaje patas arriba, migración, una de les tres propostes que ens ha dut el Marc Compte. Gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45, és moment d'acostar-nos novament a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Dins del Penedès en xarxa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que continua la tendència ascendent de l'onada epidèmica de la grip, alhora que també es registra un augment d'ingressos amb la Covid-19 a hospitals. Les infeccions respiratòries compliquen cada hivern l'activitat en els centres sanitaris. El fet que els vells coneguts virus de la grip o del rinovirus s'hi hagi afegit aquests darrers anys el de la Covid-19, fa augmentar la taxa global d'infeccions. A l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, la gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, la doctora Olga Ferrer, explica que la majoria de casos que arriben a urgència són lleus i que hi ha més incidència de grip A que de Covid. A principis de setmana hi havia 25 pacients ingressats per complicacions derivades de la grip i 10 per la Covid en els centres del Consorci, però aquestes dades són, evidentment, molt canviants. Pel que fa a les recomanacions a l'hora d'adreçar-se a urgències hospitalàries, la doctora Ferrer explica que un indicador clar és la falta d'aire en respirar. Us expliquem també que el cinema torna a les cabanyes de la mà del cicle Gaudí. A partir d'aquest 2024, amb l'impuls de l'Ajuntament, el municipi de les Cabanyes tindrà projeccions mensuals de cinema després de decidir incorporar-se al cicle Gaudí. Aquest cicle, recordem, és un projecte impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, que porta pel·lícules de producció local, pel que fa a recursos o talent, a una xarxa de municipis catalans adherits. Incorporar-se a aquest cicle garanteix la projecció a les cabanyes d'una pel·lícula mensual, a excepció dels mesos de juliol i agost. Serà el segon diumenge de cada mes a les 7 de la tarda al Centre Cultural i Lúdic. L'entrada general és de 4,50 € i la reduïda té un preu de 3 €. Aquest diumenge s'estrena el cicle a les cabanyes i es podrà veure Creatura, una pel·lícula d'Helena Martín Gimeno nominada a 15 Premis Gaudí i guanyadora del Premi a la millor pel·lícula europea a la 15a de cineastes de Cannes. Expliquem també que el Noia arrenca demà la segona volta de la Parlem Hockey Lliga a casa. Després de tancar la primera volta amb la victòria de diumenge davant el Liceo, els sadorrinencs tornaran a posar-se els patins per rebre demà el Caldes. De fet, ho faran a partir de 7:45 del vespre. Serà una gran dosi, o hi haurà una gran dosi d'il·lusió i d'optimisme després de classificar-se com a caps de sèrie per a la propera edició de la Copa del Rei, fent-ho, a més, com a segons de la taula, a 8 punts del tercer, que és el Sant Just. Amb 8 victòries, 4 empats i una única derrota a Girona, els de Pere Bàries buscaran seguir refermant el seu estil en una competició més disputada que mai. I és que només 6 punts són els que separen el tercer classificat de la primera plaça del play-off de descens. I acabarem tot explicant que l'Arbós celebrarà el diumenge 21 de gener el 31è Cruç Escolar, la prova forma part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Com dèiem, doncs, el 21 de gener d'aquest 2024, l'Arbós acollirà una nova edició d'aquest cross escolar que arriba ja a aquesta 31a edició, una prova que forma part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que començarà a les 11 del matí a la zona Mestral, als carrers que hi ha entre l'Institut i l'estació de tren de l'Arbós. Per participar-hi es pot fer la inscripció directament al Consell Esportiu del Baix Penedès presencialment o per correu electrònic a un preu de 3 €.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. En uns temps de dificultats creixents per aconseguir relleus al capdavant d'entitats, en un club esportiu de la comarca s'acaba de registrar un canvi de junta directiva poc habitual. Un grup de jugadors ha decidit assumir també aquestes funcions directives i han passat a ser predominants en la nova junta de l'entitat. Al capdavant ha estat escollit com a nou president en Marcel Fernández. Amb ell conversa a Canal 20 el nostre company Raimon de Cara en l'entrevista que tancarà la setmana al Penedès en xarxa.
Així és, Sílvia. Des de fa just un mes, un grup de jugadors ha assumit la responsabilitat d'encapçalar la junta directiva del Club de Futbol Parroquial de Sant Pere Molanta, el club del Molanta de futbol. El nou president és en Marcel Fernández, que ha substituït en aquesta responsabilitat a Raimon Sadurní. Marcel, què tal? Molt bon dia.
Bé, molt bon dia.
Continues com a mínim entrenant, sent jugador, Exacte. No tens fitxa, però ets jugador encara de l'equip.
Exacte, en actiu no, però segueixo entrenant i intentant estar una miqueta amb ells. Jo sempre els dic que sóc un més al final de l'equip.
I ara més ets el president. Coneixíem casos de jugadors que combinaven aquesta tasca sent entrenador també. No és massa freqüent també que hi hagués el cas com el teu, no? D'un jugador president, algun cas semblant, si que hi ha alguna experiència de futbol a la comarca.
Exacte, sí, és el que parlàvem del tema de l'Hortoneng. Em sembla que hi ha algun jugador mig posat dins de la Junta, també és un equip prou autogestionat, però sí, jo no conec gaires casos. Al final és una mica generacional, no? Mm.
Tens 25 anys, situa'ns els antecedents. Per què acaba Marcel Fernández com a president del Molanta?
Doncs, a veure, tot comença pràcticament amb quan tinc 16 anys, començo a jugar a futbol una mica tard, la veritat. Començo amb aquell juvenil històric del Molanta, on bueno, anem creixent, anem fent una miqueta de pinya i una mica de base, juntament amb membres que ara són part de la Junta, com l'Aleix Borrella, com el Raimon Sadurní. I bueno, van passant els anys, seguim a quarta, fem alguns anys, i al final doncs, aquest any passat doncs, aconseguim coronar. I bueno, arriba potser el moment on jo veig que m'agradaria més ajudar, potser més des del despatx, i també crec que és on millor ho puc fer, perquè crec que futbolísticament doncs, ja havia arribat al meu tope, i bueno, doncs arriba la decisió i bueno, arriba l'oportunitat i doncs ho fem.
I amb el Marcel Fernández hi ha tota una junta directiva també de companys teus de camp, de joc, de futbolistes, no? No només ets tu que ha estat, vaja, de manera molt recent, encara entrenes amb l'equip, però altres jugadors que estan en actiu en fitxa.
Exacte, exacte, que estan en actiu en fitxa. De fet, jo sóc l'únic, juntament amb el Miguel, que està de vocal, que forma part del cos tècnic de l'equip també. Jo sóc l'únic que no té fitxa en activa, però tots els altres jugadors tenen fitxa en activa. Mm.
Explica'ns els projectes, els propòsits. Quins són els objectius que t'has fixat com a president del Molanta, en nom, evidentment, del col·lectiu de la Junta?
Exacte,
sí. Què és el que busqueu?
Això sempre ho diem. Aquí no hi són ells, però al final és una junta superhorizontal on ells formen part de totes les decisions i som tots pràcticament la mateixa persona. I, bueno, a nivell d'objectius, doncs, aquest any ens havíem proposat una miqueta doncs, aprofitar l'esbranzida i seguir tirant cap amunt el màxim que poguéssim. Sembla que ja s'han fet pràcticament dues, tres lligues per tema de punts, doncs estem, jo crec, prou salvats i en una posició doncs prou bona.
És que vau fer una temporada passada impecable, gairebé de 10 sobre 10, gairebé.
És pràcticament perfecte. Per ser campió s'ha de ser pràcticament perfecte, juntament amb el Canyelles, que va fer una temporada també espectacular, i al final també pugen molt merescudament. I, bueno, projectes a nivell...
No, comentaves esportivament, aprofitar l'embranzida era situar el propòsit de... Ara esteu a tercera catalana.
Exacte.
Per tant, de buscar l'horitzó de segona catalana.
Potser en un futur, a veure, també s'ha de ser realista, també és complicat, doncs, directament passar de quarta a tercera i de tercera a segona, molt complicat. Mm-hmm. Però, bueno, ens agradaria estar part mitja taula alta, inclús competir per tot el que poguéssim, estar per dalt, però, bueno, sembla que aquest any ja no tenim opcions.
A nivell esportiu, doncs, amb aquesta ambició esportiva,
sí,
de mirar cap amunt. I a nivell social?
Doncs a nivell social, bueno, seguim intentant prioritzar jugadors de per aquí prop, intentem prioritzar jugadors com sempre, que és aquest ADN Molanta, no?, que diem, que és una mica semblant al Més que un club, no?, aquest que té el Barça, que sembla que no, però nosaltres ens ho creiem, això de l'ADN Molanta, d'un jugador doncs, que sigui bona gent, sigui bona persona, doncs intentem que això sigui una de les nostres propostes majors, juntament amb tenir un bon equip, tenir una bona pinya, tenir una bona gespa, ben mantinguda, ben cuidada, i bueno, potenciar també el futbol femení, que ara ens estem posant una miqueta més dins i estem molt contents també.
Dels projectes importants, no?
Exacte.
Que, de fet, ja hi ha un equip de futbol femení, però encara no està federat.
Exacte, no federat. De fet, ja han fet un primer amistós i se'n preveuen diversos més, també. I, bueno, de fet, hi ha un equip de noies supermotivat, amb moltes ganes d'aprendre, on l'evolució és brutal, és exponencial, des del primer dia que entrenen fins al cinquè dia, l'evolució és espectacular. I, bueno, això és, al final, una mica secundari, perquè no estan federades, però s'ho passen bé, fan coses juntes i fan equip. I, bueno, al final també és el que hem fet sempre des del Molanta masculí, fer una miqueta de caliu, i ara, doncs, ho estan fent elles també.
La La presència del futbol femení a Sant Pere Molanta s'explica en part per la relació que hi ha amb l'Atlètic Vilafranca, la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca.
Exacte, i també a futur també s'espera que ens ajudin bastant amb això. Al final són un dels pioners de per aquí prop del futbol femení històricament i bueno, doncs ens agradaria també que ens ajudin a pujar una miqueta al nivell a futur.
Perquè ara sí que recepciona el Molanta jugadors que provenen de l'Atlètic.
De moment no tenim cap cas, però sí que hi han hagut diversos intercanvis, entre cometes, de jugadors que han vingut doncs, també a provar-se, jugadors que aniran també a futur a provar-se allà. I bueno, al final hi ha aquest interpàs on si hi ha algun jugador doncs, que, de juvenil que apunti moltes maneres, òbviament anirà a l'Atlètic de primera, però si ja li queda massa gran aquest salt, doncs ara que ells han pujat des de segona, si ja li queda més gran aquest pas, doncs que tinguin un interpàs per tercera, que ja és una mica més atractiu que l'any passat quan estàvem a quarta.
Hem d'explicar que dins de la junta directiva és una junta renovada, rejuvenida, doncs això amb una mitjana d'edat doncs que no supera els 30 anys, però això sí, si hem d'agafar noms històrics, i són perquè, de fet, compteu amb la presència dins de la junta de dos expresidents que ocupen les responsabilitats de la vicepresidència, Manel Duran i el propi expresident, el Raimon Sadurní.
Exacte.
Això ajuda.
Exacte. L'expresident que seguirà sent el presi per tots nosaltres i sempre ho seguirà sent i les reunions segueixen el presi. I el Manel Duran també, òbviament, ens donarà doncs, moltes ajudes per dins de coses que ell té per mà, sap fer-les i nosaltres tindríem molts problemes per fer-les perquè no les sabem fer. I el presi, el Ramon, òbviament, ens ajudarà i no ens ha deixat penjats a l'estacada dient vinga, us espavileu, sinó que ens va fent el traspàs a poc, sense que nosaltres tampoc ens agobiem. Hi ha mil coses a fer que ell ha gestionat doncs, junt amb la Junta Antiga, però també sol, i bueno, doncs ens està ajudant un munt i ens seguirà ajudant, esperem.
De fet, el Raimon Sadurní Roig, l'expresident, és secretari,
exacte,
perquè hi ha un altre Raimon Sadurní, que és el vicepresident, que és el Raimon Sadurní Sallarès,
exacte,
que és la tercera generació de Sadurnís dins de la junta directiva del Molanta.
Exacte, exacte, sí, sí, és superinteressant veure com va saltant les generacions dintre del mateix club. Bueno, són gent que t'assegures que seguríssim sentiran els colors.
El Molanta és l'únic... És un equip que juga en l'únic camp de gespa natural del Penedès, ara és un camp municipal, i això és un atractiu per captar jugadors, entenem, no?
I tant, és que al final, i més quan estaves a quarta, ara a tercera el projecte és més atractiu, però quan estàs a quarta has de vendre el projecte d'alguna manera i una de les grans propostes de valor és la gespa natural. Hi han jugadors que un dels grans motius pels quals venen és la gespa natural. I al final és algo diferenciador també que tens respecte als altres equips i doncs molts jugadors... Per ells és superimportant tenir-la.
Però també té inconvenients.
Òbviament.
El manteniment.
Exacte.
I l'ús.
Exacte. L'ús és limitat, també. Ara, de fet, hem fet un peron molt gran per ara, per festes, per Nadal, perquè s'ha de replantar, hi han problemes, hi han fongs, i bueno, hi han coses de gespa natural que s'han de tenir en compte. Però, bueno, al final... creiem que surt a compte. Vull dir, jugar i disfrutar-la és fantàstic, i més quan està bé, així quan fa caloreta i bueno, quan fa hivern, pues, està una miqueta més dura, potser amb diversos clots, però bueno, la veritat és que està molt millor que fa uns anys i intenta el pressi mantenir-la de la millor manera possible.
I es nota aquesta diferència de superfície de jugar en gespa artificial o natural?
Es nota molt. Hem tingut també molts jugadors que han tingut inclús dos parells de botes, un per jugar a casa i un per jugar fora en gespa artificial, perquè és que es nota moltíssim. I també és veritat que provoques que el teu tren inferior estigui superpreparat perquè carrega molt més. És un camp que és bastant més exigent. I també ens vam aprofitar això l'any passat, quan vam guanyar tants partits a casa, i sobretot els últims minuts te n'adonaves que els equips visitants venien i al minut 60 pràcticament no s'aguantaven i nosaltres seguíem, i a vegades això ens ha preparat remuntades o inclús allargar més marcadors.
I el fet de comptar amb aquesta excepcionalitat, el fet de disposar d'aquesta gespa natural al camp de Sant Pere Molanta, també ha comportat que es rebés a la instal·lació equips importants com el Cornellà.
Exacte.
Que venen a entrenar de tant en tant.
Exacte, que venen a entrenar de tant en tant, sí, sí. I, bueno, de fet, hem fet algun amistós també amb ells, sí. I, bueno, és que jo també com a jugador poder disfrutar d'un partit contra gent que té, bueno, nivell professional pràcticament, clar, doncs és fantàstic.
En la passada Festa Major de Sant Pere Molanta, els dos expresidents, el Pere Bertran i el mateix Raimon Sadurní, van fer una reclamació en públic, en nom, deien, del club del Molanta, i és que es pogués disposar d'un aparcament condicionat a les instal·lacions, anexa a les instal·lacions del terreny de joc del camp de futbol, i també un nou camp de futbol 7. Ho compartiu, l'actual junta?
I tant, o sigui, creiem que és una proposta que pot donar-li molt de valor al Molanta. Al final, fer-li un nou pàrquing, creiem que, bueno, òbviament, obre les portes a tenir molta més gent dintre del camp. I el camp de futbol 7 també és molt interessant, perquè podrem també treure una miqueta d'ús al camp de gespa natural, i també el tindrem com a annex per potenciar qualsevol cosa que vulguem, ja sigui bàsicament el futbol femení, o ja siguin entrenos d'exercicis específics quan anem a fora a un camp de gespa artificial, on ens veiem millor fer-los a un camp de gespa artificial de futbol 7. Bueno, creiem que és una proposta molt interessant.
La relació amb l'Ajuntament com és?
Bueno, de moment és algo que segueix portant el expresident, el presi, però bueno, esperem posar-nos-hi d'aquí poc, la junta actual. De moment sembla que és fluida, i que de moment les notícies que tenim, doncs, són bones de la rebuda d'aquesta proposta, i bueno, falta veure com la reben a futur.
Ens comentava fa també uns mesos l'expresident del Molanta que sense l'aportació que reben els clubs, en aquest cas a Olèrdola, però segurament cas extensible al conjunt de bona part dels municipis del Penedès, sense l'aportació de les institucions, una entitat de futbol a aquestes categories no podria sobreviure.
No, és pràcticament impossible, i més ara que estàs a dins i veus els números, és que te n'adones que has de fer pràcticament jugar al Tetris per arribar a final de mes o final d'any, perquè tens relativament pocs ingressos, tens socis, tens temes esporàdics, però al final t'aguantes de subvencions i d'ajudes públiques.
Abans he comentat, a l'hora d'explicar els antecedents de per què és president el Marcel Fernández, que vas començar a jugar a futbol amb 16 anys amb l'equip del poble, perquè tu ets de Sant Pere Molanta. Des de fa poc no vius a Sant Pere, però...
Exacte, però històricament des de sempre. Em sembla que tenia 11-12 anys que vam anar cap allà, fins als 24 fa poc que vaig marxar.
I era una aspiració jugar al primer equip, per exemple, un cop comences a jugar a futbol amb el juvenil?
Sempre hi somies, no? Tu fas el juvenil 16, 17, 18 anys, i al final sempre estàs entrenant allà en mig camp, veient l'amateur i veient com entrenen, en aquell moment també a tercera, cal dir, i clar, tu veus allà un nivell i unes bèsties de 30 i pico, 40 anys, i tu allà amb 16 anys, doncs dius, ostres, m'agradaria estar allà. I sí que és veritat que vaig tenir sort, que l'últim any vaig poder pujar algun partit a ajudar, però bueno, sí, sempre havia sigut una de les meves aspiracions, i al final s'ha complert.
I hem de dir que el mèrit d'aquesta espectacular temporada que vau fer per pujar de quarta a tercera, també cal situar entre aquests mèrits, doncs, que es va fer en bona part amb una plantilla formada per jugadors de casa o vinculats a Sant Pere Molanta.
Exacte, al final l'hem intentat el de sempre, que és mantenir una bona base amb jugadors que siguin o del poble o de prop, o que hagin estat molt vinculats també al juvenil. I, bueno, amb aquesta base hem intentat fer el caliu, i al final, doncs, intentes agafar també noms propis d'on puguis, i l'any passat vam tenir molta sort de tenir molt de talent, molts noms propis dintre de l'equip, i, bueno, al final ha sigut aquest mix que hem intentat fer entre jugadors de la casa que fan bon caliu, amb fitxatges puntuals i noms propis que també hem aconseguit que facin caliu, i quan ho fas tot bé, doncs mira, al final va sonar la flauta.
Perquè cada cop el futbol a tots els nivells, a totes les categories, és més exigent. Hi ha més nivell i més preparació en tots els equips.
Cada vegada més. La quarta catalana, mitja taula alta, veus bon futbol, i a tercera, pràcticament a tota tercera, jo crec que veus bon futbol. Cada vegada jo crec que es veu més futbol, i és pel que parlàvem, que jo crec que cada vegada els jugadors estan més preparats físicament, els entrenadors cada vegada en saben més, i els jugadors tenen més futbol a les cames des de fa molts anys, comencen molt joves, i jo crec que cada vegada veus més bon futbol.
Futbol que es pot veure des de fa prop de 60 anys a Sant Pere Molanta, perquè aquest 2024 és l'any del 60è aniversari del club.
I tant. Bueno, al final, doncs, estem molt contents d'haver pogut arribar a una xifra tan alta, i de ser un club històric, també. Això ens agrada molt, molt fer-ho, i al final hem intentat no perdre també l'ADN, seguir fent els esmorzars aquests històrics que inclús surten al diari de la nostra junta antiga o d'antics jugadors vinculats i antics bueno, gent històrica vinculada del Molanta, com el Quique, per exemple. I bueno, hem intentat no perdre l'ADN i al final jo crec que això és el que ens ha fet arribar als 60 anys i els nous noms com natros. A veure si podem fer arribar als 65, als 70 i on calgui.
Esteu preparant alguna cosa per commemorar aquest 60 aniversari?
Bueno, de moment ja tenim prou feina, jo crec, amb el que estem fent, però bueno, ens agradaria doncs, fer alguna cosa, ja sigui vinculant jugadors, vinculant entitats o fent alguna cosa, però bueno, de moment hi ha masses coses on pensar, però bueno, està clar que ho celebrarem de la millor manera possible.
Comentaves que continues amb aquest contacte, fent futbol, entrenant, però encara no et planteges aquesta temporada doncs, fitxar per algun altre equip, per tenir fitxa,
no,
per jugar de manera competitiva?
No, mare meva, això mai. No he portat mai cap samarreta més que la del Molanta. Jo vaig començar a jugar a futbol amb 16 anys, amb la samarreta del Molanta juvenil, i fins ara que en tinc 25 pràcticament, passat quasi 10 anys, no he portat cap samarreta i no tinc cap tipus d'intenció de fitxar per cap altre equip.
Es parla des de fa anys d'una crisi de renovació de les entitats. Costa molt trobar gent doncs, que encapçali nous equips. En el vostre cas, suposo que també és producte de la crida, la insistència de l'anterior junta. No s'ha aconseguit, entenem, doncs, a partir dels socis, sinó a partir dels jugadors.
Exacte. Sí, bueno, és el que hem intentat. O sigui, al final la junta antiga també, han passat els 4 anys, em sembla que són els estatuts que se li diuen, es caduquen els estatuts, sí. I al final has de renovar. I bueno, doncs el presi va decidir doncs, que fèiem renovació total de la junta, que ell donava un pas no enrere, però al costat, una miqueta com a secretari, i els jugadors vam decidir, doncs, per què no, ens hi posem, i jo crec que, bueno, farem el millor possible, però jo crec que tenim una bona proposta, perquè som jugadors de la casa, que hem crescut junts, que som amics de tota la vida, pràcticament, i, bueno, s'ha donat pels jugadors aquest canvi, però intentarem també vincular els socis el màxim possible, vincular les entitats, ja sigui el grup de joves, a la societat de Sant Pere Molanta, bueno, intentarem vincular a tothom que tingui ganes de venir, com va dir el Presi i el Bertran amb el pregó de Festa Major, doncs tothom qui vulgui doncs serà convidat i nosaltres encantats.
Comentaves d'enfortir aquests vincles amb l'entorn del club, no? Amb entitats del propi poble o el municipi, de quina manera? És el que esteu treballant per fer-ho.
Exacte, i és complicat, però al final bueno, tenim propostes de valor on nosaltres podem oferir alguna cosa i aquestes entitats també potser poden guanyar alguna cosa i al final és una simbiosi on bueno, intentarem que les dues entitats guanyin i al final el que intentes és fer el poble més viu, fer-lo més maco i no només el poble sinó també el municipi, doncs intentes que tot es quedi a casa.
Segurament un en perspectiva, si mira la dimensió demogràfica, la població que té Sant Pere Molanta i el club tan actiu com es troba en aquest moment, segurament és un fet excepcional, no?
És complicat perquè, clar, és un poble molt petit, sí. També Olèrdola com a tal també és petit i no ens enganyem, és complicat fitxar jugadors i al final, doncs, bueno, tampoc està tan lluny de Vilafranca, al final la gent sí que és veritat que vol venir, però, bueno, al final intentem fitxar amics dels jugadors que ja estan en actiu o gent coneguda però de la que tinguem bones referències. No ens agrada tampoc aventurar-nos ara per canviar-ho tot de cop, perquè crec que se'ns cauria el castell. Llavors intentem posar peces sobre de les que ja tenim i bueno, aprofitar la base.
Per tant, més enllà de la gespa natural d'aquest reclam, hi ha altres estímuls per poder captar jugadors.
Ara ja sí. Jo crec que fa uns anys era més complicat captar jugadors. Jo crec que la gespa era pràcticament l'única proposta de valor que tenies. Ara ja tens doncs, que estàs a tercera, estàs amb un equip consolidat, que la gent, entre cometes, veu, ostres, juguen bé, i ara tens alguna proposta de valor més per cridar jugadors interessants i que diguin, ostres, pues, em sembla bé.
Parlaves abans d'aquest eslògan de que voleu ser més que un club, que hi ha un ADN de Sant Pere Molanta. En quatre frases, com definiries aquest ADN? Què suposa?
Uf, l'ADN Molanta és...
Ser del Molanta, ser molantenc.
És una mica, és el que he dit abans, és una mica abstracte, però sembla que no, però nosaltres ens ho creiem. Quan veiem un jugador on és una persona doncs, que és bona gent, primer de tot, que és esportista, que es cuida, que té una bona base, que té bones referències, doncs simplement que veiem que és bona gent, que tinguem bones referències, que faci bé, que tingui un compromís, sobretot, i ja està, no ens agraden tampoc ni els egos ni gent que vingui a restar, vull dir, ens agrada gent que sumi i la gent que vulgui remar en la direcció del club, encantats, tots, porta oberta.
Un club, doncs, que insistim, encapçala una nova junta, el nou president Marcel Fernández, el vicepresident Raimon Sadurní Sallarès, el vicepresident segon Manel Duran, el secretari el Raimon Sadurní Roig, el tresorer l'Eix Borrella i com a vocals el Miquel Àngel Muñoz, el Pablo Pérez Sánchez i la Clara Bosmas. Moltes gràcies per explicar-ho, Marcel. Que tinguis molta sort, que tingueu molta sort i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Ara tornes. Feia temps que havies marxat i... Jo que pensava que t'havia oblidat per sempre. I creu-me que no tinc ganes d'escapar per no veure't. I diuen dels errors s'ha d'aprendre. Tu no em vas saber entendre bé. Em va agradar estimar-te, però ara no em fa falta. Sé que trobaré algú que em faci sentir bé.
Malament que em porto a mi mateix. Des de que no estàs aquí, ara no passa el temps. I des de que ens vam deixar de veure, no he pogut entendre com tants records no repetiran. I perdo el nord perquè no ets a prop. I creu-me que no trobo pau interior. Ara només et demano temps. Potser t'aniria.
La Siona, una vilafranquina de 15 anys, canta aquí acompanyada de l'ésser aquest Em va agradar estimar-te. Si us agrada, tindreu l'oportunitat de veure'ls i d'escoltar-los en directe a les festes de Sant Raimon 2024. Amb ells acomiadem setmana i aquest divendres. Que vagi bé. Adéu-siau.
Menjo per tu. Em va agradar estimar-te, però ara no em fa falta. Sé que trobaré faci sentir bé. Em va agradar estimar-te, però ara no em fa falta. Sé que ja t'he superat.
Vila, 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 vila